van fer història. Heu sentit parlar alguna vegada del barroc? És el nom que rep un dels períodes de la història de l'art europeu. Va començar ara fa 400 anys i es va allargar un parell de segles. Durant el barroc van aparèixer grans obres mestres en tots els camps. Per exemple, les partitures de grans compositors musicals com Bach, Händel o Vivaldi, les escultures de Bernini o els quadres de Caravaggio, Rembrandt, Rubens i Velázquez. Segur que alguns d'aquests noms us sonen, oi que sí? Doncs estaria bé que també us sonés el nom de la nostra protagonista d'avui.
Us presentem una pintora italiana que no ho va tenir gens fàcil. Una dona que tenia un talent innegable amb els pinzells, però que, a més, era valenta i decidida. Només cal dir que va ser la primera dona de la història que va poder accedir a l'Acadèmia de Belles Arts de Florència. Una figura que avui dia és símbol de la lluita feminista i que mereix ser recordada per les seves creacions artístiques i també per la seva determinació a la vida. Una dona que va fer història. Estem parlant d'Artemisia Gentileschi.
A finals del segle XVI, Roma era una ciutat vibrant i en ple procés de canvi. Arreu es feien obres i projectes de millora i de restauració, cosa que va provocar que la capital d'Itàlia s'omplís de desenes d'artistes que hi muntaven els seus tallers. I, per poc bons que fossin, tots acabaven trobant feina, sobretot els pintors i els escultors. Això és el que havia fet Orazio Gentileschi, un jove pintor de Pisa que havia instal·lat el seu taller a Roma.
L'Orazio era un gran seguidor i admirador de la pintura del mestre Caravaggio. Aquest artista va marcar l'estil de l'època amb pintures molt realistes i amb uns colors rics i intensos. Però, sobretot, Caravaggio va destacar per l'ús del clarobscur. Sabeu què és això del clarobscur? És una tècnica amb la qual el pintor fa contrastar de manera molt forta la llum i les ombres. Els quadres, en general, són molt foscos, però alguns elements queden il·luminats i això fa que destaquin especialment i que ens hi fixem encara més. L'escena pintada queda molt dramàtica i plena d'emoció.
Doncs Orazio Gentileschi tenia un estil molt influenciat pel mestre Caravaggio. I com que aquesta manera de pintar estava molt de moda, a Roma li encarregaven tot d'obres importants. Ell no va passar la història com un pintor genial, però a la capital italiana de finals del segle XVI era força reconegut. Allà va conèixer Prudenzia Montoni, amb qui es va casar. Al cap d'uns mesos, concretament el dia 8 de juliol del 1593, va néixer el primer dels quatre infants que va tenir la parella. Va ser una nena i li van posar Artemisia.
L'Artemisia i els seus tres germans petits es passaven moltes hores al taller del pare. De seguida van començar a ajudar-lo a netejar els pinzells i els draps. I després van començar a fer allò que fem tots quan som petits, imitar el que veiem fer els nostres pares. En aquest cas, els quatre menuts agafaven els pinzells i començaven a crear les seves primeres obres. I ben aviat el talent de la petita Artemisia va destacar per sobre dels gargots dels seus germans.
Mira, pare!
Ah, molt bé, Giovanni. L'has dibuixat tu, aquest... aquest conillo, gos?
És un cavall!
Ah, sí, sí, és un cavall, sí. Molt bé, fill meu, molt bé. Ai, mare de Déu. I a veure, tu, Artemisia, què has pintat?
Mira, pare!
Ai, però això és un esbós que vaig fer jo, no? Ai, no recordo haver pintat aquest quadre de la Mare de Déu.
No, no, pare, que l'he pintat jo.
Com dius? Tu sol has pintat aquesta Mare de Déu?
Sí? No t'agrada?
Molt? Moltíssim? Ai, quina sorpresa! Ai, tens molta traça! Vols que t'ensenyi com has de pintar el fons?
Sí! I jo què? I jo què?
Ah! Aleshores, era molt poc comú que una noia es dediqués a l'art. Però l'Orazio estava orgullós del talent de la seva filla i li va ensenyar la seva tècnica i els seus trucs. A mesura que ella anava creixent i pintava més i més, va veure clar que la noia no només era més bona pintora que els seus tres germans. Fins i tot era més bona que ell mateix. De manera que, quan l'Artemisia tenia 16 anys, va entrar com a aprenent al taller del seu pare. I, a poc, va anar perfeccionant la seva tècnica fins a convertir-se en una autèntica experta en el joc de llum i ombra, a l'estil de Caravaggio.
Només un any després, als 17, va enllestir la seva primera gran pintura. Es titula Susanna i els vells i retrata una escena treta de la Bíblia. En aquell quadre, l'Artemisia hi demostrava un gran domini del dibuix i també de la tècnica de la pintura a l'oli, que no és gens fàcil. L'anatomia i el moviment de les tres figures estan molt ben representats, igual que els plecs de la roba, que cauen amb naturalitat. Quedava clar que aquell artista tan jove ja tenia una personalitat pròpia.
Aquest primer quadre de l'Artemisia, a més, tenia una cosa nova. L'escena bíblica representa un moment tràgic en què dos homes grans, els vells del títol, volen abusar de Susanna, una jove que està a punt de banyar-se. Era una escena que molts pintors homes havien pintat abans, però sempre feien que semblés que la noia s'ho prenia com un joc tot plegat. En canvi, l'Artemisia va agafar el punt de vista de la pobra Susanna, o sigui, de la víctima d'aquell assetjament. D'aquella manera, l'escena agafava un dramatisme mai vist.
Molts homes que passaven pel taller i veien el quadre no es podien creure que l'hagués pintat una noia.
Quina obra més ben feta, Horacio! Et felicito! M'encanta l'expressió que has donat a la Susanna.
Ah, celebro que t'agradi, però aquest quadre no és meu. L'ha pintat la meva filla.
La joveneta Artemisia? Ha! Sí, és clar.
Que sí, que ho ha fet ella. Que sí?
Que n'ets de bromista, eh? I amb el temps que li sobrava, què? Ha construït la catedral de Sant Pere del Vaticà, oi?
El talent de l'Artemisia era innegable i ben aviat, quan va fer 19 anys, el seu pare li va organitzar unes lliçons privades de pintura perquè perfeccionés encara més la tècnica. Havien de ser classes particulars al seu taller perquè, com que era una dona, a la jove no li permetien entrar a les acadèmies d'art on li hauria agradat estudiar. El seu mestre era Agostino Tassi, que estava especialitzat en els paisatges. Al principi semblava que tot anava bé, però aleshores va passar una gran desgràcia. Com si Artemisia fos la protagonista del seu primer quadre, el seu professor de pintura va abusar d'ella un dia que estaven tots dos sols i no hi havia ningú per defensar-la.
Quan el seu pare se'n va assabentar, es va posar fet una fera. Aquell Agostino era un autèntic bergant. Va escriure al papa perquè el jutgessin de seguida als tribunals de Roma. En el judici, l'Artemisia va explicar fil per randa tot el que havia passat i com el seu agressor l'havia maltractat. Però en aquell temps, la societat europea era molt masclista. Mireu si n'eren de masclistes que el jutge no sabia si se l'havia de creure del tot. I va decidir, atenció a la bestialitat, que l'única manera de saber si aquella noia deia la veritat era torturar-la per veure si amb el dolor canviava d'idea. Li van retorçar els dits de la mà amb un giny anomenat Sibili, que podia arribar a trencar els ossos. Quina manera més bèstia de castigar un artista, no us sembla?
L'Artemisia va resistir aquell càstig tan injust i es va mostrar ferma. Ella només deia la veritat. Finalment, per sort, la balança de la justícia es va decantar a favor de la pobra víctima. Resulta que es va descobrir que el seu agressor, a part d'abusar de l'Artemisia, havia volgut robar certes pintures a l'Horacio. I, per si això fos poc, planejava matar la seva dona perquè el molt mala peça estava casat en secret. El criminal va ser condemnat a exiliar-se 5 anys de Roma, que encara sembla un càstig petit per tantes malifetes.
Artemisia, ara només cal que facis una cosa.
Quina, pare?
Doncs t'hauràs de casar.
Per què? Si no estic pas enamorada de ningú.
Espera aquesta desgràcia que t'ha passat, i el judici, i tot plegat. Ja saps com és la gent, que són tots uns xafarders, i ens guanyarem mala fama. En canvi, si et cases, restauraràs l'honor de la família.
Però pare, això és molt injust.
Ja ho sé, filla meva, però les coses són així, em sap greu. O et cases o et fas monja i te'n vas a viure en un convent.
Monja, jo? I deixar de ser pintora? Mai de la vida!
Doncs està decidit. Et casaràs la setmana que ve. Ja t'he trobat marit.
Ja ho veieu, pobra noia. Tot i ser completament innocent, l'Horacio va casar l'Artemisia de seguida amb un ajudant del seu taller, Pier Antonio Stiatesi. Es van conèixer gairebé el mateix dia del casori. Inesperadament, aquella unió va ser un èxit. L'Artemisia i en Pier Antonio s'entenien molt bé, es respectaven i van acabar creant una mena d'associació empresarial. Ell buscava feines per a l'Artemisia i es cuidava de negociar els pagaments i les comissions. Així ella només s'havia de dedicar a pintar, cosa que cada cop feia millor.
La parella es va mudar a Florència, una ciutat que aprecia molt l'art. I allà la seva carrera es va enlairar amb tota l'esplendor. La gent quedava meravellada amb les seves obres i es va guanyar el respecte dels millors pintors florentins, que la van acollir amb els braços ben oberts. L'any 1617, quan Artemisia tenia 24 anys, es va convertir en la primera dona de la història que era admesa a la prestigiosa Acadèmia de Belles Arts de Florència.
Ella, sempre lliure i independent, decidida i enginyosa, no es va deixar condicionar pel fet de ser una dona en un món masclista. La seva fama no parava de créixer. Negociava directament la venda dels seus quadres amb col·leccionistes de renom i va consolidar relacions amb persones influents que apreciaven el seu treball. Per exemple, el duc Cosme II, membre de la famosa i poderosa família dels Medici. Aquella nissaga de nobles havien estat mecenes de figures tan rellevants com Leonardo da Vinci o el científic Galileo Galilei. De Galileu se'n va fer molt amiga l'Artemisia i es van escriure cartes tota la vida.
L'Artemisia viatjava sola per Itàlia i Europa i, al final, fins i tot va dirigir un taller de pintura on només hi treballaven homes. Pintava quadres històrics i religiosos i en va arribar a fer fins a una seixantena, una xifra que poques artistes femenines han igualat. Era una dona forta i les figures femenines que pintava també eren dones fortes que s'havien hagut d'enfrontar amb adversitats importants. Dones històriques com Maria Magdalena, Santa Cecília i la faraona Cleòpatra. Però també figures mítiques com Aurora o Clio, la musa grega de la història, o dones valentes que surten a les històries de la Bíblia, com ara Susanna, Esther, Dalila, Jael i Judit.
Caram, Artemisia! Però sempre han de ser dones les protagonistes dels teus quadres?
Ja que aquesta societat masclista en la qual vivim no ens deixa ser protagonistes en quasi cap aspecte, fa temps que vaig decidir que les meves pintures manarien elles.
Quan vivia a Florència, es va enamorar d'un jove noble de només 20 anys, Francesco Maria Maringhi. Va deixar el marit i se'n va anar a Roma a viure amb el seu amant, a qui realment estimava. Sempre a la recerca del millor lloc per viure del seu art, també va provar sort a Venècia i a Gènova i fins i tot se'n va anar a Londres a ajudar el seu pare en un encàrrec per al rei anglès. A partir del 1630 ja es va establir a Nàpols, un dels grans centres artístics del seu temps, acompanyada per les dues filles que quedaven vives dels 5 fills que havia tingut.
Artemisia va morir el 1656, igual que la major part de la població de Nàpols, per culpa d'una epidèmia de pesta que gairebé va esborrar aquella ciutat del mapa. I malgrat que havia gaudit del respecte i l'admiració dels seus coetanis i d'haver estat considerada una artista més del seu temps, després de morir la seva figura va caure en l'oblit. Va passar desapercebuda més de 200 anys i fins i tot algunes pintures seves es van atribuir a altres artistes. Tots homes, ja us ho podeu imaginar. Quina ràbia que li hauria fet, eh?
Per sort, aquesta gran injustícia es va solucionar quan començava el segle XX. Alguns crítics d'art van desenterrar el seu nom de l'oblit i van valorar com cal el seu art. I poc després, el moviment feminista va convertir aquella pintora valenta i decidida en un símbol de la lluita per la plena igualtat entre dones i homes. I així serà recordada per sempre Artemisia Gentileschi, una de les grans figures de la pintura barroca. Una dona que va fer història.